primera recomanació, el que escoltin a continuació fins a les 12, ho han d'afegir, perquè poden fer una línia, poden fer un assumpte que enllaci amb la conversa que ahir manteníem amb David García, amb el primer secretari del PSC, a l'entorn de la nota de premsa del PSC. Comencem, però, amb una petita addenda en relació a Sitges Reference. La jutgessa del jutjat mercantil número 1 de Barcelona ha desestimat el recurs que va presentar l'Ajuntament contra la sol·licitud de l'administrador concursal de la societat Sitges Reference, en la qual demanava la suspensió de les facultats de l'alcalde sobre el Consell d'Administració de la pròpia societat per incórrer, per entendre l'administració administrador concursal, que l'alcalde incorria en incompatibilitat pel fet que no podia defensar els interessos, per una banda, de l'Ajuntament i per una altra, de la societat de la qual n'era el president del Consell d'Administració. De moment, com els dèiem, la jutgessa ha desestimat el recurs de l'Ajuntament, que entenia que no existia aquesta incompatibilitat, però ara l'Ajuntament pot, de nou, tornar a recórrer aquesta decisió. Això per un costat. Però per un altre, el que ens interessa hores d'ara és estirar una miqueta més del fil a partir de la informació que els donàvem ahir, a partir de la nota de premsa que ens havia arribat del Partit dels Socialistes de Catalunya i que ens havia portat a la conversa que manteníem amb David García. La nota de premsa del PSC que deia, en els seus paràgrafs inicials, la Fiscalia arxiva la denúncia contra l'alcalde Baiget i la regidora Prat per no trobar cap indici de mala gestió en el projecte Sitges Reference. La Fiscalia Anticorrupció va arxivar el dia 14 de febrer de 2013 la investigació oberta contra l'alcalde Jordi Baiget i la regidora Carmen Prat al no trobar cap indici d'irregularitats en la gestió del Sitges Reference. Recordaran que ahir li manifestàvem o li dèiem a David García si és que tenia ell davant la resolució de la Fiscalia, ens deia que no, però que tot es podia reduir a dues línies, aquestes dues línies que exoneraven a Jordi Baiget i a Carmen Prat. Bé, hem aconseguit la resolució de la Fiscalia, són 21 folis, ara en Joan ens explicarà el bàsic que hi ha en aquests 21 folis, on hi ha també el que ens comentava David García, però hi ha altres coses. Abans, però, de posar-nos-hi, un comunicat de premsa que ha enviat també l'Ajuntament de Sitges sobre, precisament, aquesta resolució de la Fiscalia. Diu el comunicat de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sitges informa que s'han arxivat les actuacions obertes des de la Fiscalia Provincial de Barcelona en relació al cas Sitges Reference. Segons el decret del fiscal, no s'han trobat indicis suficients per iniciar actuacions penals. A la seva argumentació, el fiscal relata que el procés de la societat Sitges Reference compta amb múltiples irregularitats administratives i que, tal com sempre ha defensat el govern municipal, poden ser contràries al dret administratiu. Actualment continua obert el procediment de revisió d'ofici per la via administrativa que haurà de determinar si el contracte de lloguer entre l'Ajuntament de Sitges i la societat Sitges Reference és nul de ple dret. El passat mes de juny de 2012, el jutjat mercantil número 1 de Barcelona va declarar el concurs de creditors, en concurs de creditors la societat Sitges Reference. Segons l'administrador concursal, Sitges Reference té deutes per valor de 11,7 milions d'euros. En el marc d'aquest procés, se li reclama a l'Ajuntament de Sitges més d'1,7 milions d'euros en concepte de contracte de lloguer, fet que, entre altres, està provocant el trasllat de les dependències municipals situades a l'edifici situat a les Proelles a altres, equipaments municipals. Davant el contingut del decret del fiscal, el govern municipal de Sitges es felicita, diu la nota, pel fet que no s'hagin trobat indicis penals, tot i que, tal com manifesta el fiscal, s'han vulnerat els principis de competència i igualtat d'oportunitats que es proclamen com a eixos centrals de tot el sistema de contractació administrativa. El govern municipal es referma en la postura que aquesta operació va constituir un important dany per a l'erari públic, a més de la pèrdua de béns patrimonials per la cessió dels terrenys que actualment ocupen l'edifici Sitges Reference. Per tant, anem per parts amb la resolució de la Fiscalia sobre la taula, amb aquests 21 folis que els dèiem sobre la taula. Primera conclusió, el que veritablement es pot concloure així d'una forma manifesta és que la Fiscalia exonera de qualsevol delicte i, per tant, exonera de qualsevol procés penal a Jordi Baiget i a Carmen Prat. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç.
En Joan s'ha llegit tota la resolució.
Correcte.
De la Fiscalia.
I es desprèn d'aquesta lectura el que comentaves. El fiscal exonera de la comissió d'un delicte l'exalcalde i l'exregidora Carmen Prat, però apunta nombroses irregularitats de caràcter administratiu que han de ser estudiats pel contenciós administratiu. Òbviament, ja no serien constitutius de delicte, però queda oberta la possibilitat de revisió igualment de la situació legal en la qual es va constituir la societat Sitges Referents.
D'acord, no us acusa d'un delicte perquè en cap moment les seves actuacions van perjudicar a un tercer.
Correcte. Quan es... Bé, ho podem... Ara ho anirem repassant, però bàsicament, en el moment que es fa una sèrie d'irregularitats administratives o de situacions que no queden clares seguint el procediment, si ningú després va presentar una al·legació, ningú es va queixar d'aquest procediment, ningú en va ser perjudicat, per tant a través d'aquesta irregularitat no es va perjudicar un tercer i per tant no es va cometre aquest delicte.
Per tant, des del moment en què es poden ara esmentar irregularitats, les que fossin, però si en el seu dia ningú va posar-les en evidència admetent que ho podien perjudicar d'alguna forma, doncs s'entén que no es va perjudicar una tercera part i, per tant, això no es pot tipificar com a delicte.
Correcte. A partir d'aquí, si et sembla, anirem repassant
alguns
els aspectes
dels
fonamentals d'aquest document. Aquest document indica que el dia 19 de gener de l'any passat, el 2012, el secretari de Sitges Model 21 presenta a la Fiscalia, de fet és la Fiscalia del Contenciós Administratiu de l'Ajuntament de Sitges i és la Fiscalia Provincial de Barcelona, la que rep i que signa aquest document. Doncs aquesta documentació que havia aportat el secretari, que també ho era de l'Ajuntament, Isidre Martí, com a secretari de Sitges Model 21, posaria de manifest una sèrie d'irregularitats administratives a l'obra dels Sitges Referents. Un cop analitzada aquesta documentació, la unitat de la policia judicial, escrita a la Fiscalia, va prendre declaració a Jordi Baget i Carmen Prat i els hi va imputar la possible comissió d'un delicte de prevaricació per la permuta d'un immoble i la posterior creació d'una societat d'economia mixta, que només tenia la finalitat d'adjudicar les obres de construcció d'un edifici a una empresa prèviament seleccionada, que era Proinossa, per sortejar a les normes de la contractació administrativa. Això és la imputació inicial que ara mateix s'ha desestimat, aquesta imputació.
Una imputació que tenia relació, per dir-ho d'una forma clara i simple, en el fet que l'empresa que seria sòcia de l'Ajuntament de Sitges a Sitges Referents també és l'empresa que s'encarregaria de les obres de l'edifici Sitges Referents. Que podia haver-hi entre tot això.
I per fer-ho tot, per explicar-ho tot, el fiscal fa una cronologia pormenoritzada de com va anar tot plegat. Diu l'informe de la Fiscalia que el 2004 l'alcalde es va posar en contacte amb l'empresari de la construcció, Josep Singla, que a través de l'empresa Proinossa s'encarregaria de la construcció d'un edifici per oficines en un solar de propietat municipal a les Proelles. Proinossa va contractar els serveis de l'estudi Alonso Balaguer i Arquitectes Associats per redactar el projecte bàsic, projecte d'execució i l'assumpció de la direcció facultativa de la construcció. El 25 de juliol de 2005, Jordi Baget, com a responsable de la societat Sitges Model 21, i Josep Singla varen signar el que varen denominar un protocol d'intencions, que, entre d'altres coses, es comprometia a constituir en el termini de 2 mesos una societat mercantil que s'encarregaria d'executar el projecte. I qui diu el fiscal? Como se ve, para llevar a cabo el proyecto que de facto ya estaba adjudicado, la corporación se valió de un mecanismo oblicuo que evitaba el concurso público para la elección del contratista. Diguem, primer aspecte que li comença a grinyolar al fiscal. Continuem. A partir d'aquí s'havia de solventar l'escull de l'alienació del terreny, per al qual es va idear un contracte que es va denominar de permuta. L'empresa municipal desemborsaria el 50% del capital que s'obligava per al protocol i ho faria mitjançant l'aportació de la finca patrimonial de l'Ajuntament a la nova societat, immoble que havia estat taxat en la suma de 1.790.000 euros inicialment, després, posteriorment, va ser taxat en 2.160.000 euros. El 28 de març de 2006, el Consell d'Administració de Sitges Model 21 aprova l'inici de l'expedient de contractació perquè, mitjançant concurs públic, es constituís la societat promotora encarregada de la redacció del projecte, que seria Sitges Referents. Per tant, concorreixen dues societats, segons el fiscal, en el concurs. Per una banda, Proinossa, i per l'altra, Empordà Best Quality Homes. La primera valora el cost de l'obra en 6.900.000 euros, i la darrera basa el seu plan de negoci en la venda futura de part de la promoció, una circumstància que no s'adaptava en el plec de clàusules administratives.
D'acord, o sigui que en el concurs públic es va presentar per una banda Proinossa i per una altra empresa que no complia els requisits que estipulava el concurs públic.
A partir d'aquí, doncs bé, ja sabem tots el que passa, és impossible llogar les oficines un cop s'ha acabat l'obra, de manera que l'equip de govern municipal decideix aleshores concentrar en ell tots els serveis municipals que estaven dispersos per Sitges. Signa el dia 22 de juliol de 2010 un contracte d'arrendament amb Sitges referents per 10 anys, prorrogables, etc, etc, amb unes mensualitats, i després fins i tot es fa una ampliació d'un préstec hipotecari amb Bancaja per fer les obres d'adequació de la instal·lació. Aquest contracte va ser declarat en el seu dia lesiu per l'actual equip de govern i suspès en la seva execució. La societat Proinossa està actualment en concurs de creditors.
El que està llegint el Joan són fragments textuals de la relació de fets que estan incorporats en la resolució de la Fiscalia a l'entorn de la investigació del procés de creació de la societat Sitges Reference, que posteriorment donaria pas també al concurs públic per a la construcció de l'edifici Sitges Reference, etc. Els tornem a recordar, i potser abans, jo ho he dit molt a la directa, Sitges Reference és una societat participada per Sitges Model 21 i Proinossa, i Sitges Model 21 és una societat participada íntegrament per l'Ajuntament. És a dir, no és l'Ajuntament i Proinossa, sinó que és Sitges Model 21 i Proinossa. Però Sitges Model 21 és com si fos, vaja, efectes pràctics de dir-ho perquè si no acabarem bojos, com si fos l'Ajuntament. Estàvem en part d'aquest relat dels fets, però continuem.
I aquí arriba el fiscal als fonaments jurídics que li fan prendre la decisió final. Diu, i ho llegim textualment tal com està escrit: el estado en que han quedado las arcas municipales por una gestión municipal que se nos antoja cuanto menos arriesgada. Lo primero que debe significarse es el estado que han quedado las arcas municipales por una gestión municipal que se nos antoja cuanto menos arriesgada. Sospechamos, digo al fiscal, que la decisión no fue sopesada suficientemente, puesto que se asumieron unos riesgos que tal vez no debieron arrostrarse, existiendo, como hay, otros procedimientos menos comprometidos. Per una banda, doncs, entén el fiscal que, doncs, potser va ser excessiu el que va fer l'Ajuntament. A continuació, diu el fiscal: respecto del delito de prevaricación, el mero error en la aplicación de las leyes no puede basar una posible responsabilidad penal del que incurre en él, a menos que sea de tal naturaleza que envuelva una injusticia de aquellas que no pueden explicarse por una interpretación razonable de la ley. Y acaba dient: los hechos descritos pueden ser contrarios al derecho administrativo, pero no por ello constituyen un delito de prevaricación, pues tienen soporte legal.
Per tant, no es va cometre cap il·legalitat. La qüestió està per veure si es va cometre una irregularitat.
Ah, exacte. Estaríem en aquest
no
punt.
No totes les irregularitats són il·legalitats.
Il·legalitats de caràcter penal.
Exacte.
Penal.
D'acord. És a dir, constitutives de delicte.
Correcte.
D'acord. Un pot cometre una irregularitat, però aquesta irregularitat no cal que sigui o no... ens perdonaran, ens ha marxat del cap, hi ha gent per aquí voltant, és horrorosa, aquesta casa és horrorosa. Quan parlem de les coses més serioses resulta que hem de tenir els ulls pensant en 50 d'això. En fi, allò que us dèiem, es pot cometre una irregularitat, però la comissió d'una irregularitat no és constitutiva d'un delicte penal.
Correcte.
D'acord, ens tornem a situar, per tant, disculpin.
I aleshores, a partir d'aquí, el fiscal repassa algun dels fets apuntats per l'Ajuntament, amb alguns els hi dona la raó i a nosaltres no els hi dona la raó. Diu... sobre el tema de les empreses públiques o les empreses mixtes público-privades, diu el fiscal que la jurisprudencia no acepta la tesis de que sea ilegal que una administración con capital público constituya una empresa privada para ejercer actividades económicas empresariales. La creación de empresas públicas para fines empresariales es legalmente posible. Per tant, una tesi, doncs, que l'Ajuntament havia defensat que aquesta, doncs, situació no era correcta, el fiscal la defensa.
D'acord. És a dir, que d'alguna manera la fiscalia li diu en aquest cas a l'Ajuntament que per aquí no, que la raó es pot sustentar en el marc legal existent.
A partir d'aquí diu: cuanto se ha dicho sirve tanto para la empresa pública Sitges Model 21 como para Sitges Reference, y en consecuencia la decisión de concurrir en la economía como un agente más debe estar muy sopesada y restringirse en aquellos casos en que el interés público lo demande. Y en el caso que nos ocupa, la mayoría de los concejales del momento fueron coincidentes en que eran oportunas, convenientes y ajustadas a la legalidad, y la valoración última de las razones de interés público consideradas por la corporación local corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa. És a dir, la decisió la va prendre el ple, i el fiscal entén que la decisió la va prendre el ple i el ple era legítim per prendre la decisió. Una altra cosa és que si els motius que va esgrimir el ple per prendre la decisió són els correctes.
D'acord.
Però aleshores ja no és delicte, ja és una altra cosa.
Òbviament, el fiscal no qüestiona la legitimitat del ple en decidir una consideració. El que posa sobre la taula si veritablement els motius per decidir allò eren o no els correctes.
I en aquest sentit acaba dient el fiscal: por lo tanto, la creación de Sitges Model 21 y de Sitges Reference está amparada por la ley.
Ajá.
Més coses. A partir d'aquí, recordaran que el mecanisme que havia previst l'Ajuntament era el de permuta.
Sí.
Diu el fiscal: es posible acudir al mecanismo de la permuta para realizar una operación compleja que incluye la enajenación de bienes inmuebles del municipio, aunque se pueda discutir la legalidad de la operación por el órgano jurisdiccional competente llamado a pronunciarse sobre ella, que no es otro que el orden contencioso administrativo. És a dir, és legal fer una permuta. El que passa és que hauria de veure's si la forma de permuta en aquest cas concret seria el correcte.
D'acord.
Per tant, i el fiscal ja no entra en això, perquè ja no és un delicte, ja és un tema de tramitació administrativa. Continuem. Un altre dels aspectes que apunta aquesta resolució del fiscal. Diu que el procedimiento de adjudicación elegido para la creación de Sitges Reference fue el abierto de tramitación ordinaria. El procedimiento de adjudicación se publicó en un diario local de la comarca que en el plazo de un que el plazo de un mes para presentar las ofertas se antojaba escaso y que la condición de socio llevaba aparejada la adjudicación del contrato de obra, circunstancias todas que vulnerarían la normativa de contratos administrativos. És a dir, ni la publicitat que es va donar del fet, ni el fet de que un dels socis...
És a dir, ni la publicitat que es va donar del concurs públic...
Correcte.
D'acord.
Ni el fet de que un soci fos directament adjudicatari entraria dintre de la normativa de contractació administrativa. Diu el fiscal que d'entrada no és delicte perquè l'assumpció per una mateixa persona de les condicions de soci adjudicatari seria legal. Una altra cosa és que sigui correcte el procediment.
El procediment que es va fer servir.
I per tant, diu el fiscal, és evidente que se han incumplido las prescripciones de la ley relativas a la publicidad del concurso y al plazo de presentación de ofertas. Ambos licitadores, és a dir, les dues empreses, Proinosa i l'altra, reconocieron en su declaración policial que participaron en el concurso precisamente por eso. La elección como socio les otorgaría la ejecución de la obra. Este incumplimiento vicia, por tanto, ante el fiscal el concurso y la adjudicación de la condición de socio, ya que se han vulnerado los principios de competencia e igualdad de oportunidades. Bien pudo impugnarse por la otra empresa licitadora ante el ayuntamiento y posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Cuestión distinta, matiza el fiscal, es que dicha vulneración tenga entidad suficiente para subsumirse en el delito de prevaricación. Torna a dir el fiscal, hi ha una sèrie d'irregularitats que són clares, però que aquestes irregularitats no són constitutives de delicte.
Mm-hmm. Més coses encara. Estem ja en els folis finals, en el darrer foli. Que quedi clar, però, que al fiscal no li venia massa de gust allò de pensar en un concurs públic en què el soci d'una societat esdevingués el constructor de l'equipament en el qual s'instal·laria la societat.
Però el fiscal ho entén com a irregular, exacte, no com a delicte.
Exacte, perquè tornem a repetir, no hi ha, com dèiem a l'inici, no hi ha res que pugui ser constitutiu de delicte penal. La qual cosa no vol dir que no existeixin irregularitats, que és el que constata aquest informe de la Fiscalia.
I diu el fiscal, en el caso presente, la publicidad del concurso se llevó a cabo bien que irregularmente, pero la oferta pública fue suficientemente conocida al menos por los lectores del diario local en que se ofertó la participación en la sociedad de economía mixta.
Que no ho diu, però va ser l'Eco.
De tal modo que pudieron participar cuantos quisieron, aunque no con la amplitud deseable. Por tanto, con la impugnación de la adjudicación se hubiera subsanado dicha omisión, ya que los tribunales contencioso-administrativos administrativo hubieran obligado a reiniciar el procedimiento en el punto exacto en que se cumplieron irregularmente las normas del procedimiento. Pero no puede olvidarse que la exclusión de Empordà Best Quality Homes fue debida a que su oferta no cumplía uno de los requisitos esenciales del pliego de cláusulas administrativas generales. Las oficinas debían alquilarse y no venderse. Por tanto, el cumplimiento irregular de procedimiento de contratación no se estima de entidad suficiente como para iniciar actuacions penals. És a dir, acaba dient el fiscal, és veritat que el procediment no va ser el correcte, però com no hi va haver un perjudicat perquè l'empresa que podia ser la perjudicada tampoc complia les clàusules que se li marcaven en el concurs, doncs no hi ha perjudicat, i si no hi ha perjudicat, no hi ha actuació penal.
És més important del que sembla, això, eh? Si no hi ha un tercer perjudicat, i si en el seu moment ningú va elevar una protesta en el sentit que en resultava perjudicat d'un procediment, per tant, no hi ha delicte penal possible. I això és el que, tornem al principi de la història, Jordi Baiget i Carmen Prat queden exonerats absolutament d'haver comès cap delicte que pugui portar implícit un procés penal. Però la fiscalia diu que hi va haver tot un seguit d'irregularitats que no, diguem-ne, que no responen a l'ortodoxia d'un procés d'aquesta mena. Més enllà, com també assenyala el fiscal, aquesta reflexió inicial sobre fins a quin punt aquest procés de constitució de la societat Sitges Referents ha acabat llestant les arques públiques de l'Ajuntament, que és aquesta reflexió inicial que fa el fiscal en aquesta resolució, com els dèiem, de 21 pàgines, que hem volgut explicar en la mesura del possible per resituar la qüestió a partir del comunicat que feia el PSC, del comunicat de premsa que ha fet l'Ajuntament de Sitges. Joan, gràcies pel resum.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.